Molt bé, moltes gràcies per lo d'estimat.
Home, clar que sí. I per nosaltres, expert en cinema, tot i que no t'agradi aquest
No m'agrada.
Mal nom, però bueno, ja saps. Preparem l'agenda perquè hi ha estrenes interessants. Què tenim avui?
Mira, parlarem de Furiosa, com no. Parlarem de L'Último Verano, parlarem de Segundo Premio. La Rec on m'agrada molt és La Casa, una pel·lícula espanyola. I el clàssic, la restrem de la setmana passada, que és Cara de Ángel.
Venga, doncs comencem amb Furiosa.
Dale.
Furiosa, nos hemos alejado demasiado. ¡Furiosa! ¡Se han llevado a Furiosa!
Cuando era una niña, mi mundo cambió para siempre. Mi madre era impresionante. Y él me lo quitó todo.
¿A quién tenemos aquí?
Viene de un lugar de abundancia.
Este es nuestro destino.
Mi infancia. Mi madre. Devuélvemelas. ¡Devuélvemelas!
Tengas lo que tengas que hacer. Te lleve el tiempo que te lleve. Prométeme que volverás a casa. Protege el paraje verde.
¡Es hora de llevarnos lo que nos corresponde! ¿Preparados? ¿Listos? ¡Ya!
Bé, aquí sentim el tràiler de Furiosa, dirigida pel George Miller, que ja té quasi 80 anys aquest director, i sembla que tingui 20 fent pel·lícules.
Sí, sí.
És una pel·li de la saga Mad Max, és la prequela, origen de l'última, Fury Road, de fa uns anys, que era espectacular, és com una prequela d'aquella història, i narra la història de la Furiosa, que era el paper que feia Charlize Theron a la part anterior, no? La Fury Road. Aquí trobem d'on ve aquesta Charlize Theron que ens trobem a l'altra part i el seu origen. Llavors, la jove Furiosa va ser raptada o arrebatada d'allà on vivia, que era el lugar verde de muchas madres, un lloc així, diguéssim, un vergel, no? Va ser raptada pel senyor de la guerra, de Mentor, que són uns motoristes en plan desquiciats, i a partir d'aquí el senyor aquest de Mentor s'enfrontarà a el immortal Joe, que és el que controla la Ciutadella, que és on hi ha, diguéssim, l'aigua o la font, diguéssim, d'alimentació del Pàramo. El Pàramo és on viuen com tres tios poderosos. Un és el que té el menjar i l'aigua, altre és el que té, diguéssim, les armes i les bales i tot el que sigui armament, i hi ha un tercer que és que té la benzina que fa possible el moviment amb les motos i aquests cotxes espectaculars que surten a la pel·lícula, no? Al mig de tot això està la història d'aquesta Furiosa raptada que vol tornar a la seva llar perquè li va prometre, o la seva mare li va fer prometre, que tornaria al lloc a on ella va ser raptada, no? Per lo que dedueixo, ja que a la part que de Mad Max Fury Road tenim una Charlize Theron adulta i a la Ciutadella dona a entendre que a aquesta part de Furiosa l'objectiu no s'aconsegueix. Jo encara no he vist la pel·lícula, no l'he vist encara.
Vols que faci spoiler o no?
No, jo sé que tu l'has vist, no faig cap mena de spoiler. Però sí que hi ha crítiques que parlen de pel·lícula d'acció desmesurada, d'un derroche d'imaginació en el que són les persecucions, els cotxes, els carros, les disfresses, el vestuari, tot aquest món,
sí.
Recordem, post-apocalíptic de la Terra, un món on ha hagut un caos o un col·lapso, no, diguéssim. I és una zona en particular que li diuen el Pàramo, on hi ha, com deia abans, aquests tres jefazos, no? I que es barallen entre ells pel domini total del Pàramo, no? I al mig de tot això està la història d'aquesta jove Furiosa, que és l'actriu Anya Taylor-Joy, que s'enfronta al dolent, que és el Chris Hemsworth, que no sé si és el de los motoristas o és el de les bales o...
És el dels motoristes.
Els motoristes, que és qui la rapta,
sí.
No?
Exactament.
Vale. I a partir d'aquí pues, tenim aquest foc d'artificis brutal que, sí. que fa George Miller amb aquesta pel·lícula que dura 148 minuts, que déu-n'hi-do.
És llarga, és llarga.
I parlant que és una pel·lícula molt espectacular, que té un missatge polític també allà flotant, que també és reflexiva, que fa un bon estudi de personatges, i bueno, que tinc ganes de veure-la i quan la pugui veure pues ja jutjaré. I he de dir que a mi l'anterior, la que seria posterior a nivell cronològic d'aquesta, okay, em va agradar moltíssim. Aquesta no ho sé ben bé perquè encara no l'he vista, però el tràiler té pintaza total. Tu l'has vista?
Jo vaig entendre millor la història amb aquesta que amb l'anterior, com tu deies. En l'anterior jo no sabia res del món Mad Max i llavors em va agafar una mica de dir aquesta gent, doncs, el que tu has explicat, no? Els poderosos, quins són els espais que tenen cadascú. En aquesta, com és anterior, explica una mica millor com funcionen aquestes dinàmiques de poder, el per què està cadascú vivint allà, i és entretinguda. El que sí que jo crec que han de baixar els volums dels motors, de les motos, és un constant, i si tens problemes d'audició és problemàtic, eh? Jo portava els taps de les oïdes i me'ls vaig posar al final perquè ja hi havia un moment de persecució que és uns decibelis increïbles, però entenc que agradi i a mi no em va desagradar, em va agradar, em va semblar interessant la part de la trama. També et dic, les persecucions són increïbles per si mateixes, eh? Però la trama està bé. Hi ha poc diàleg, això també t'ho destaco, eh?
Mm-hmm. Bueno, doncs pues la veurem. Ja jo miraràs, et dic, a mi em va agradar molt l'anterior i aquesta sembla que segueix l'estètica, la fotografia, el color, l'ambientació...
Jo li poso un set. A veure què
un
li poses
set?
Tu.
Molt bé, doncs pues ja veurem quan la vegi. Vale? Jo li vaig posar, crec recordar, li vaig posar un 9, a l'anterior, a la Fury Road. Aquesta veurem que ja
veurem.
Anem a la següent, que és L'último verano.
Aquesta no té res a veure.
Res.
Teo viene a vivir con nosotros. Hace tiempo que Pierre esperaba acercarse a su hijo. Esta es la ocasión. Hola, Teo. ¿Cómo has crecido?
Voy a por tabaco. ¿Me acompañas?
¿Piensas que soy un viejo idiota?
Nunca.
Teo sí me considera un viejo idiota. Me acusó de haber adoptado a las niñas para aligerar mi conciencia.
¿Quieres una birra? Pero antes pasarás por la grabadora. Háblame de tu primera vez.
Siéntate, tenemos que hablar. He tenido una larga conversación con Teo. Me ha dicho que vosotros dos, que habías tenido un lío con mi hijo.
¿Me estás diciendo que le has creído?
Ya no sé qué creer.
¡No me toques! Tu hijo es un monstruo, métetelo en la cabeza. Quiere que nos separemos para tenerte solo para él.
Pintaza aquesta pel·lícula francesa, que és un remake d'una pel·lícula danesa que vull veure, que està filming, que es diu Reino de Corazones, i que l'argument és el mateix. O sigui, aquesta és una pel·lícula francesa que té molt bona crítica, però recordem que hi ha una altra danesa, que és la que et dic, que et deia fa un moment, que està filming, que és Reino de Corazones. La francesa està dirigida per Catherine Breillat, o sigui, una dona, que el que narra aquesta pel·lícula seria el desig incontrolat d'una dona madura en el qual, com sentim al tràiler, no sé dir si s'enamora o s'encapritxa, sembla ser, del fill del seu actual marit, i aquest fill és d'un altre matrimoni, o sigui, no és el seu fill, eh? Ojo,
sí,
això,
sí.
Sí, està casada, aquesta abogada, madura, activa, d'uns 40 llargs, i que resulta que coneix el fill del seu marit actual d'altre matrimoni, que serà un adolescent potser d'uns 17, potser 16, 18 anys, segons el tràiler, més o menys. Jo li poso aquesta edat.
Sí, 15 fins i tot, 15, 16.
15, tan jovenet. Bueno, posem la franja entre 15 i 18, perquè no ho especifiquen, però l'aspecte que té el noi és jove.
És jove.
I dona a entendre que han tingut un afer, diguéssim, festivo, eròtico, sexual, podríem dir, no? I sembla ser que el nen li ha dit, o el jove li ha dit al seu pare, escolta, que tinc un afer con tu actual esposa. I a partir d'aquí salta la bomba, no? Sí. I la pel·lícula es converteix en un thriller en el que, segons el tràiler, no sabem ben bé si el que li diu el jove al seu pare és cert o no és cert, si realment ha passat alguna cosa o només ha estat un filtreig i no ha arribat a res més, no? Això suposo que en la pel·lícula ho acabarem descobrint, no? El que ja la fa atractiva, no? Aquest punt de ficar una història tan truculenta i tan, diguéssim, morbosa dintre d'un matrimoni, fins a quin punt aquest pare o aquest marit, a qui confia? Amb la seva actual esposa, confia amb el seu fill. O sigui, és complicat la història, no? I sí, veiem, sí, com ella ho nega, però, ja et dic, no sabem si és veritat o mentida, i crec que aquest punt serà la clau dintre de la pel·lícula, no? Però sí que és cert que la pel·lícula, com ja has dit algunes crítiques, sí que parla obertament d'aquest desig sexual de la dona, igualant-lo al desig sexual de l'home. Allò que diuen moltes vegades, que l'home pues, no té prejudicis, que pensa amb el pito, que no mira les conseqüències, que ja allà va i ja se tira, no? I que la dona és més reflexiva i la dona pensa més les coses i els perquès i los porquès, no? Pues, fa un plantejament de dona madura que es deixa anar totalment per un desig incontrolable que arriba a la seva vida, i aquest desig incontrolable és aquest noi, és aquest jove, el qual sembla ser perd el cap i li pot fer perdre el seu matrimoni que té actualment. Pel·lícula que té molt bona crítica, pel·lícula usada, no melodramàtica, no juga a ser un melodrama culebrón venezolano, sinó juga una pel·lícula seriosa, d'estil francès, sí, amb el seu silenci, les seves pauses, jugant molt amb els primers plans i planos tancats. No sé, he vist el tràiler i m'han agafat moltes ganes de veure aquesta pel·lícula, que es diu El último verano.
Molt bé, doncs ja ens informaràs també al final, sense fer spoiler també. Anem a la següent.
Película española que es diu Segundo Premio.
En el siglo XX las familias te decían que los músicos eran maricas o yonkis, como si eso fuera incompatible.
Los grupos son pura química, ¿no?
Cumplimos 27, que es la edad en la que dicen que se mueren todos los rockeros.
Para que un grupo sea bueno, tiene que ser como su ciudad. Y es que Granada es la única ciudad con nombre de bomba.
Suda todo lo que hemos construido estos años, te da igual.
El rumor que nos llega de Granada es que los planetas se están separando.
Quedamos tres. Acabamos de fichar al mejor batería de Granada.
Que tus letras están guay, tío. Eres que cantas con la polla en la boca, tío.
¿Cuándo vuelves con nosotros? En el grupo somos tuyos.
Que no quiero que nos matemos.
Cuanto más cerca están tus sueños, más peligrosos se vuelven, ¿no?
Estás solo. Eso es lo que he conseguido.
No depende de ninguno de nosotros. Y eres más fuerte que todos nosotros. Tú eres un vampiro. Tú vas a seguir la música solo acompañado. Da igual. Así que deja de sufrir ya por cosas que en el fondo no te duelen.
Bé, aquesta pel·lícula dirigida per Isaki Lacuesta, que és un director que treu quasi una pel·lícula per any, o sigui, és brutal el que
sí,
fa Isaki.
Sí, sí, molt productiu.
Rodant, o sigui, quina sort que trobi financiació i pugui rodar cada any, perquè és flipant, treu pel·lícula any. Segundo Premio és la gran guanyadora del Festival de Màlaga, últim, que se'n va dur a millor pel·lícula, millor direcció, i narra la història de la creació, o potser no la creació, sinó potser quan va començar el triomf, diguéssim, com a grup de Los Planetas, un grup musical indie, sí, de Granada dels anys 90. Jo he de dir que no conec Els Planetas, o sigui, és un tipus de música indie espanyola que no és en sentit. Jo música espanyola em vaig quedar con Radio Futura als anys 80, imagina't, no? Radio Futura, La Unió, L'Último de la Fila, no? Llavors, no conec Los Planetas, i la pel·lícula sí que diuen les crítiques que encara que no coneixis el grup Los Planetas i la seva música indie espanyola d'aquells anys, t'enganxa igualment. És una pel·lícula que parla de la història d'aquest grup a la Granada dels anys 90, amb música indie, un moment crític de la banda, perquè la seva baixista vol deixar la banda, el guitarrista està en una fase de drogues i d'autodestrucció brutal, i el cantant, que feia també, diguéssim, escrivia les lletres, estava en plena creació de lo que seria el gran àlbum al gran àlbum que va fer patar, diguéssim, a los planetas, sí. No? I la pel·lícula narra tot això, narra aquest moment d'aquesta banda a Granada, i és una barreja entre ficció i documental. No és un documental, perquè el que fa és agafar actors i ficciona mitjançant actors tot el que és aquell període, però sí que té un to molt proper que sembla un documental. Realment, o sigui, sembla que estiguis veient un documental de la banda, però sí que veus seqüències totalment ficcionades, no? O sigui que, com sempre, és aquí la Cuesta, és un director que li agrada molt jugar quan dirigeix pel·lícules aquesta frontera entre el que seria la ficció i el documental. Jo ho he fet sovint, aquest tipus de cine, no? I aquí ho torna a fer. Això a molta gent li encanta i a molta gent el treu de les pel·lícules. Clar. I té els seus detractors i els seus admiradors. Per exemple, si aneu a llegir la crítica del Carlos Boyero a Film Affinity, és del que no li agrada. O sigui, no li agrada aquest estil impostat, aquest estil, diguéssim, fictici, que sempre busqui saqui les seves pel·lícules, no? I hi ha gent que no, hi ha gent que li encanta, i de fet, ha guanyat Sant Sebastián, ha guanyat Màlaga, o sigui, és un tipus de cinema que sí que arriba a altre perfil de gent, no? Jo no he vist la pel·lícula, té molt bona pinta, a mi m'agrada molt el gènere musical, i l'únic que em sap greu és que la gent que segurament és fan dels planetes disfrutarà el doble, segur,
totalment, totalment,
que la gent que no és fan o no coneix els planetes. Això és un fet clau, no?, per veure la pel·lícula. Però torno a repetir, diuen les crítiques, encara que no coneguin els planetes, la pel·lícula com a tal, com a història d'una banda i com a història d'una creació artística i com a història d'un moment social d'aquella banda a Granada dels anys 90, pues entra molt bé i està molt xula. Per tant, Segundo Premio té molt bona pinta també.
Hem de dir que el Planeta Prat va haver un moment on es posava molta música de Los Planetas precisament pel nostre nom, i en l'època de Laura Quinto i David Muñoz, l'anterior productor, posaven molt Los Planetas. Per tant, ni que sigui per aquesta part, també a veure què en penses de la
però
peli.
Tu els coneixes? Els has sentit?
Jo vaig arribar just en aquell moment i generacionalment ja no els vaig gaudir. Per tant, no, jo conec sí, algunes músiques d'aquells moments, però no.
Jo sé que la pel·lícula sí que escoltaré alguns temes per YouTube anteriorment per estar una miqueta en la onda, no? per seguir-ho millor, no?
Molt bé, doncs anem amb la Reco, la casa.
La casa.
Tienes tú las llaves, ¿no?
¿Cómo huele la humedad aquí?
Lleva un año cerrado. Hay que ventilar. Oye, ¿qué? ¿Que no me dices nada? ¿Qué te parece la casa?
Me parece que no se va el olor, José.
Pasamos todas las vacaciones aquí.
¿Todas, sí?
¿Qué vais a hacer con la casa?
Pues parece que venderla.
¡Hola!
¿Qué pasa?
¿Tal?
¿Es un problema de dinero?
¿El qué?
Puedo vender la casa.
El problema es que esto se cae a cacho y no estamos en tiro.
Hombre, el hermano responsable.
En vender la casa estamos todos de acuerdo, ¿no?
Esas cosas hay que hablarlas.
Por eso lo estoy hablando ahora.
Hay que hablarlas sin tanto vino de por medio. Poca comida veo yo aquí.
La casa és una pel·lícula d'Àlex Montoya que em va agradar moltíssim, vas veure al festival de Barcelona Film Festival farà cosa d'un mes, en David Verdaguer, Òscar de la Fuente, Lorena López, Luis Callejo, i està basada en una novel·la gràfica de Paco Roca. Pel·lícula, com deia abans, extraordinària, i narra la història de tres germans que arran de la mort del pare, la mare ja hi ha mort feia temps, i arran de la mort del pare han de discutir, han de parlar què fan amb la casa, la segona residència on passaven estius quan eren petits. Aquella casa, que com molta gent que coneixem aquí al Prat i a altres llocs, els pares van construir ells mateixos, van comprar un terreny
sí.
i van anar posant els ladrillitos i van anar a fer la casa. Aquí al Prat hi ha molta gent que té casa a Piera. Piera és un lloc on hi ha molta gent que té cases, no? I quan veia aquesta pel·lícula pensava justament en aquesta gent que tenia una segona residència, per exemple, a Piera, no? Gent del Prat. Pues aquí em recordava això, no? Aquesta casa d'estiueig, aquesta casa unifamiliar amb jardí, piscina, on aquests tres germans, quan eren petits, i i adolescents anaven a passar l'estiu. Ara que el pare ha mort, doncs s'han de retrobar un cap de setmana amb l'idea, en principi, de vendre-la. Tenen de fer uns arreglillos, arreglar-la durant el finde, per posar-la maca de cara a l'immobiliària que començarà a mostrar-la als possibles clients. Aleshores, la pel·lícula narra molt bé amb flashbacks i moments i històries d'aquests tres germans amb el pare que van passar a aquella casa. I vas veient i vas descrivint la pel·lícula qui és qui d'aquests tres germans. El pes protagònic de la pel·lícula la té David Verdaguer, que és el germà que ha triomfat, que és escriptor, es guanya molt bé la vida i sembla ser que ha estat molt allunyat de la família els últims anys, inclús durant la malaltia del pare no va estar molt present, de veritat, no? I és el primer que arriba a la casa amb la seva parella actual, que és editora. I aquella nit i aquell dia abans que arribin els altres dos germans, ell va començant a tindre records molt potents, melancòlics i sentimentals envers aquella casa i envers el seu pare i la seva família, que li farà dir als altres germans que es vol quedar ell a casa. O sigui que el pla actual de vendre-la, ell diu, bueno, doncs la venem però me la quedo jo. I això serà un petit terratrèmol entre els dos germans que té, sobretot el més gran de tots, el germà gran, que és Oscar de la Fuente, que ho fa molt bé, que està sempre a la defensiva, li té certa mania al germà petit, que és el David Verdaguer, que és l'escriptor. Pel·lícula molt ben feta, molt ben interpretada, molt ben narrada, amb un tempo extraordinari que et va agafant i que està molt bé, realment. O sigui, que la gent que ha tingut una segona residència, una altra casa, que ha patit la mort dels pares, que ha patit potser aquesta discussió de germans envers què fem amb la casa...
És un tema clàssic de totes les famílies, el de les herències.
Doncs Àlex Montoya, basant-se en aquesta novel·la gràfica de Paco Roca, ho fa molt bé i és una petita, gran pel·lícula d'una emoció continguda però molt subtil, molt tranquil·la, molt delicada, molt íntima. Ja et dic, pel·lícula molt recomanable i li poso un 8.5 a la pel·lícula.
Molt bé, déu-n'hi-do. Doncs no està gens malament. Francesc, tindríem un parell de minutets. Vols que fem el clàssic o ho deixem aquí per la propera setmana?
Doncs vinga, fem-ho ràpid, va, perquè si no anem passant. Cara d'Àngel.
Cara d'Àngel. Cara...
Todos creen que debemos celebrarlo. ¿Por qué no? Champagne. La verdad, yo prefiero coñac.
Voy a buscarte la botella.
No, déjalo.
No me cuesta nada traer.
He dicho que lo dejes. No tengo...
És un thriller psicològic dirigida per Otto Preminger, que ja va fer una pel·lícula que es deia Laura, que estava molt semblant també a aquest thriller de psicologia, drama psicològic, d'intriga, any 53, amb dos actors brutals, Robert Mitchum i Gene Simmons, els dos espectaculars. I parla de la història d'amor entre un infermer que arriba a una mansió una nit, perquè sembla ser que hi ha hagut un intent de suïcidi per part d'una senyora, d'una dona, i quan arriba a aquella mansió d'un tio molt poderós, amb molts de calés, no?, resulta que coneix a la filla d'aquest home, no? I la filla d'aquest home és la Jim Simmons, i llavors mica en mica s'enamoren, o mica en mica Jim Simmons de forma molt sutil la va portant al seu terreny, i el seu terreny és enamorar-lo i dir de que aquesta dona realment vol el poder del seu pare, no? O sigui que l'està fent fora de la casa, l'està allunyant del seu pare. A partir d'aquí començarà una sèrie d'intriga en la qual no saps ben bé si la Jean Simmons és Trigolimpi o no, o és realment aquesta cara d'àngel que dona nom al títol de la pel·lícula, perquè mica en mica veus com ella va tirant les redes i el va enganxant, i hi ha un moment donat de la pel·lícula que ell deixa el treball d'infermer d'ambulàncies per passar a ser conductor xòfer de la família per estar més a prop d'ella, inclús tindrà una habitació a la mateixa casa, no? Total, que mica en mica ell va caient dintre d'una tela d'aranya urdida per aquesta cara d'àngel, inclús des de la seva nòvia, ell té nòvia, el Robert Mitchum. O sigui, és una pel·lícula molt interessant perquè veus com un perfil de personatge sembla feble i sembla totalment una mosquita muerta, que és aquesta Jean Simmons, aquesta cara d'àngel. Mica en mica es va descobrint que potser no és tan mosquita muerta com sembla ser.
Tan innocent.
Tan innocent, no trobar la paraula. Pues aquesta pel·lícula d'Otto Preminger és molt recomanable, la tenim a Filmin, i és un drama psicològic espectacular.
Perfecte, doncs la deixem aquí, el clàssic Cara de Àngel. I Francesc, moltíssimes gràcies.
A vosaltres.
Ens veiem la propera.
Són 2:15.
Serveis informatius, al Prat Ràdio.
Bon dia, els parla Lluís Rodríguez Alonso. A les 10 en punt del matí ha arrencat el simulacre per risc químic al Prat primer, amb un avís al telèfon mòbil que alertava de la situació i després amb el so de les 5 sirenes que hi ha repartit.